Every time I close my eyes, you are right there with me. It's like I can taste the wine, feel the sand on my feet.
Passen dos minuts de dos quarts de cinc. És una cosa que ens agrada. Cada setmana, quan agafem el calendari, li posem a fer un cop d'ull a tot el que ha passat en els últims temps i ens adonem, primer, que aquesta és una secció que potser no l'hauríem d'haver fet, perquè ens ha servit per constatar que ens fem grans. És a dir, que ha passat ja molt més temps del que en realitat ens agradaria d'aquelles coses que, d'altra banda, mentalment les tenim molt properes. Un exemple. Jo recordo perfectament aquelles nits a casa a les que de sobte es va inventar algú una cosa que es deia City TV,
sí,
i en la que va haver-hi un programa que realment ens va deixar a tots al·lucinats. I des d'aquí el record, la salutació i l'enhorabona al Jordi González, que va ser efectivament la persona que va parir en aquell moment les 1001, que va ser un programa que ho va revolucionar absolutament tot i amb el qual vam conèixer el senyor que tenim assegut en aquests moments aquí davant dels micròfons de Ràdio Estel, el Rocco Steinhauser.
Sí, senyor. Què tal, Rocco? Bona tarda, encantat de conèixer-te una altra vegada. Ens coneixem de tants anys, però sempre va bé que ens coneixem, gràcies, que tinc ganes de conèixer-te una altra vegada.
Però com ho fas? Perquè estàs igual, tu. Estàs igual. Estàs igual, vull dir...
No pensis, eh? Ja tinc fotos de fa 20 anys i no és el mateix, eh?
No.
I a més, ara, saps en què ho noto per les nits? Quan estic ara en projectes de nit,
sí,
dic, ostres, i no tinc l'edat.
Ja. Yeah.
No tinc l'edat.
Ja.
Yeah. I anys enrere, quan estàvem fent aquests programes del late, doncs sí que tenies ganes. Estaves il·lusionat, tenies energia... et venia de gust, però ara a les 9 de la nit arribo, tanco la porta i no vull saber res. Però no, haig de sortir.
Clar.
I ara estic amb aquests projectes.
Això te n'adones, eh? Sí. Com de sobte, a mi l'altre dia parlàvem aquí al programa d'aquell dia que dius, no, avui vaig a aprendre alguna cosa. I dius, ja, però són les 10.
Sí.
I fins la 1 no hi ha ningú.
Perquè et lleves molt aviat després, però que vulguis o no, no saps per què?
És veritat.
Se t'obre els ulls a les 7 del matí o a les 8.
A les 7. I a les 5, sí? I a les 6, clar.
Tu tens problemes per dormir?
Jo, aquelles hores, són molts anys d'haver matinat i això ho acabes pagant, eh? Sí. Això ho acabes pagant. En qualsevol cas, efectivament, veiem aquesta... S'ha produït una doble coincidència amb un parell de dies. D'entrada, saber que tal setmana com aquesta, fa 25 anys, s'emetia el programa Les 1001.
Sí.
I fa 20 anys s'emetia un altre programa.
Sí.
Vitamina N.
Sí, senyor.
I això ho sé perquè ahir o abans d'ahir vaig veure a l'Instagram del Pol Marçà una foto en la que sortiu l'un al costat de l'altre que vaig dir...
Efectivament.
Com si fos ahir.
Aquest dissabte vam fer una trobada, vam fer un sopar aquí a Barcelona, el Jordi González viu a Madrid i va pujar fins a Barcelona i ens vam retrobar els que vam poder, perquè els altres hi havia molta gent que volia venir però no podia per agenda, no? El Raül el teníem fora, teníem a la Soledat també la teníem fer altres coses i vam ser els que estàvem a Barcelona i els que podíem. I vam fer una trobada 20 anys després d'aquell final que va ser el juliol del 2004, però vam començar el 2002, gener del 2002, vam començar a fer el Vitamina N.
Allò va ser realment una font de grans professionals, eh? Un punt en el que des d'allà doncs, hi ha tot un seguit de gent que realment li ha anat molt bé. Mira, el Pol Marçà, per exemple.
El Pol Marçà,
no?
Efectivament.
Deixa'm que el saludi. Pol, què passa? Bona tarda.
Bona tarda.
Quina sorpresa.
Com està? Em fa il·lusió que estiguis aquí, Pol. Com va la vida, senyor?
Doncs bé, home, aquesta hora tot què pot anar malament aquesta hora, Toni Marín?
Clar, què m'has de dir? O sigui, el Pol normalment està davant d'aquest mateix micròfon.
Sí,
però...
ho sé, però m'ho va explicar.
Però altres hores, diguem-ne, altres hores. O sigui, com ha passat el temps, Pol? A la foto que vaig veure l'altre dia al teu Instagram, esteu igual, de tota manera, eh?
Estem igual. Bueno, sí, només han passat 20 anys.
Per això.
Molt fort. Ja reconeixo que l'altre dia quan en parlàvem, sí o no, Rocco?
Sí. 20
anys?
Sí.
És fort, eh?
Sí.
20 anys. Mira, és el comentari amb la fotografia que hem compartit, jo crec que més o menys tots els que hi vam anar, perquè ens va fer molta il·lusió. Jo crec que el comentari que més ens estan fent ara és no fotis que ja fa 20 anys d'allò.
Sí.
Però jo li reconeixia al Rocco ara fa una estona que aquesta secció, quan la vam idear, no, ens semblava que era una cosa magnífica, perquè, ostres, et retrobaves amb gent, no?, que feia un temps que tal, i de sobte te n'adones que ja ha passat molt de temps de tot, no? 25 anys de Les 1001, 20 anys de Vitamina N, que allò va ser una gran experiència, no, Pol?
Home, va ser una experiència brutal, primer perquè jo crec que cap de nosaltres ens imaginàvem quan allò va començar que pogués créixer, és a dir, amb el temps, no? Quan dius, no, vitamina N, clar, és que allò estava molt bé, era brutal. T'imagina quan ho vam començar. Mira, hi ha una cosa que es diu City TV, que és una franquícia que tot... D'on recordes d'on venia, Rocco? De sí. Colòmbia, em sembla que era.
No, això venia de Canadà. Això era una franquícia de Canadà, però que també a Colòmbia
hi
era.
Ah, sí, és veritat.
Però ells, bàsicament, el model que van agafar, això ho va tot gestionar l'Albert Rubio, era el model de City TV de Canadà, no?
I que t'imagines, no? Fareu una tele d'una franquícia que ve del Canadà, que només es veurà a Barcelona, perquè sí. City TV només es veia a Barcelona.
Ja veus.
Bueno, es veia. Hi havia un departament que se n'encarregava de posar el modulador aquell a l'antena, perquè hi havia molta gent que no la veia.
Exacte, perquè el poguessis veure. Vull dir que va ser un fenomen. Per nosaltres que hi vam ser des de dins, l'experiència va ser brutal.
Però jo que la veia des de fora, recordo la moguda que hi havia cada nit allà a la Diagonal, sí, al costat de Francesc Macià.
Sí.
Deu aconseguir que la gent fes una cosa magnífica, que és que sortís de casa i es presentés a veure la tele en directe.
Efectivament.
I sobre això no hi havia precedent.
Però que vinguessin a casa, vinguessin a plató, sortissin de casa, vinguessin a plató, i per un joc, per guanyar una capelina o un DVD, sortien a fer un repte fora al carrer i es perdia tot el programa. Ja. I llavors es patejava tot Barcelona per buscar una sèrie de coses que li demanàvem i tornava a plató i potser tenia èxit o no tenia èxit, per un regalet de res. I aquest home que havia vingut a veure el programa s'havia quedat sense veure el programa. Però la gent participava en tot. En tot, era sensacional. Regalàvem quatre coses i la gent venia en moto fins a City TV per el regal, no?
El que diu el Rocco és veritat. Els primers programes, Rocco, te'n recordes, regalàvem una trista capelina.
Que
jo me'n recordo.
Amb el logo de City TV, amb això ja els hi feia il·lusió.
El Jordi deia, però vols dir que algú voldrà fer? Jo recordo dient al Jordi, però està superbé que regala la capelina, aquesta és la bomba.
No, però és que era la manera de vendre la capelina, el Jordi.
Ja,
perquè de quatre ingredients et fa un pastís. I és la manera de dir les coses que fa que la gent l'il·lusioni agafar la moto, potser a les 12 de la nit, i venir fins a City TV, vivint al carrer Còrsega, amb no sé què, i venir a agafar...
Acaba de dir una cosa al Rocco, que és veritat, que era l'època dels late nights que triomfaven molt, perquè estic pensant que efectivament la gent sortia de casa seva a les 12 de la nit per anar a veure un plató a la tele, no?
Sí, sí. Però a més els fèiem convocar una mica bé abans, perquè els dèiem, escolta, que superàs a la tele, i la gent li feia il·lusió, per dir, ai, superem a la tele i tot, i al final els portàvem a la Oca, que ja no està, a baix, en un sada, no?, a menjar un entrepà amb una beguda. I això era el que sopàvem, però ja els estaríem convocats abans perquè si no arribessin tard, ja, saps? Els donàvem un marge de temps perquè hi ha gent que arribava tard, no? I llavors entraven tots a plató i llavors anés el moment aquell que miraven cap a l'esquerra, cap a la dreta, miraven si veien algú conegut per allà. Bueno, és aquesta il·lusió que li feia al públic de venir al programa. Al principi era un drama trobar públic perquè vingués.
Yeah.
Però després, la Mònica Creus, que era la que s'encarregava del públic, oi, vol, estava desbordada, dir, però si és que no, tinc tot ple.
Tal qual. És que era molt petit aquell plató, eh?
Molt petit.
Era molt petit el plató i era molt petit aquella grada, vull dir que en realitat...
Aquesta era la gràcia del programa.
Clar.
Era molt petit, sí, sí, en un lloc concret, amb aquella grada i amb aquelles persones.
Jo recordo la gent asseguda al terra.
Sí. Efectivament.
Clar.
I la gent despullada també, vam fer un especial.
Hi havia molta gent un especial, no, veu fer molts especials.
No, però vam fer un especial de públic.
Yeah, no. De públic despullat.
Gent naturista que li agradés el... Venia plató despullat i vam venir tots i... Jo no sé si Pol encara hi eres, però sí que és veritat que aquella nit va durar fins tard. I veia, el plano era sensacional, perquè era plano i veure la gent despullada completament, de públic, aplaudint.
Que bonic, no? A l'Spencer Tanning, no?
Exacte.
El fotògraf aquell que feia aquelles coses, no?
Que encara les fa.
Hi ha fotos? Teniu fotos? Vosaltres també us veu afegir a l'iniciativa?
No, Pol, jo crec... No, jo ja anava vestit.
Dins dels treballadors.
Menys els treballadors, tots els que volguessin podia posar-se a res, en pilotes.
Escolteu-me, que Pol, que m'ha agradat molt trobar aquest foradet per saludar-te.
No, home, molt de gust. Aprofita. El Rocco té molt bona memòria amb això. Més, molt joves.
Ara tirem.
Que dolent.
Una abraçada molt gran, Pol.
Sí, Pol.
Que vagi molt bé. Cuida't. S'ha de forta, Toni.
Adéu, guapo. Cuida't.
Adéu.
El Pol Marçà. Saps que jo m'aixeco cada dia ara escoltant el Pol Marçà.
I tant.
Home,
fas bé.
Fa molt bé que no hi
ha. I
ja se'l veia, en aquell moment.
Perdona,
ja apuntava.
Ell feia l'últim minut, abans d'acabar el dia, el resum de l'últim minut, i el clavava perquè, a més, no treballava en cue o en pronter, perquè la gent ho entenguis, vas llegint el que posa la càmera i llavors t'oblides de memoritzar-ho. Doncs ell es memoritzava els top 5 de les notícies més importants del dia i ho feia tot en un minut, un resum d'un minut.
Sí.
Tot això ho feia sense... Tot això en memòria. I jo li anava fent el compte enrere dels últims, potser 10 segons,
clar,
perquè ho clavés pel canvi de dia. I això era el Pol.
Tu de tele en saps una mica, Rocco?
No creguis.
Has fet moltes coses a la tele.
Bueno, he fet molts anys ja, molts anys.
Molts anys.
Sí.
Jo anys. Recordo haver-te vist de regidor.
Sí.
D'animador. D'animador. Has fet de tot.
Sí, sí. La veritat és que, a veure, estic content, eh? M'ha anat molt bé la vida. I, a més, on he anat a treballar he estat molt estimat. I he treballat amb carinyo i amb respecte. I sí, i he fet molta cosa, però sí que és veritat que només puc estar agraït de la calor de la gent i d'haver-me tractat bé, això sí.
Ara seguim, seguim sí? Parlant. No te'n vagis, perquè efectivament en aquest programa el que fem és barrejar coses, és una cosa que hi ha persones, ens agrada tant barrejar coses com barrejar persones. I si hem hagut de viatjar fins a aquesta data per recordar aquells 25 anys de les 1001 a TV3, ara anem a posar el marcador en un altre punt. Anem a fixar-nos en una altra data, el 15 de juliol de 1998, un dels directors de cinema claus a Catalunya començava a filmar la pel·lícula Testament.
Ventura Pons.
Ventura Pons. Ventura, com estàs? Bona tarda. Doncs no. No sé si ha penjat espantat o alguna cosa.
Ventura, has tocat un botó que no tenies que tocar.
No, a veure, ara recuperem la comunicació amb en Ventura Pons, sí, que és un molt bon amic i serà fantàstic tenir-lo.
El vam tenir algun programa de televisió, crec que el Jordi el va convidar a algun programa.
Qui no ha convidat a Ventura Pons a algun programa de ràdio, de televisió?
Sí.
Home, és normal també ser un dels grans personatges del cinema de casa.
Un dels grans directors, efectivament.
Em diuen que sí? Sí. El tenim ja. Ventura Pons, com estàs? Bona tarda.
Estic molt bé. I vosaltres?
Estem encantats de saludar-te. Com estàs, Ventura?
Bé.
Sí, ara estem amb el Rocco i aquí un servidor llançant-te floretes perquè del Ventura Pons només es poden dir coses bones.
I de tormentes, també.
Sí, però aquestes per la ràdio milloro, no?
També he fet pel·lícules que m'he equivocat. I quan t'equivoques és quan aprens.
Clar, clar.
Sí.
Aquell testament, clar, és només el punt de partida de la conversa, Ventura.
Amat.
El què, perdó?
La pel·lícula es deia
Amic Amat.
Amat.
És veritat. I tenia una banda sonora més... Aviam que era una pel·lícula meravellosa.
El Pepito.
Sí, una pel·lícula fantàstica amb una banda sonora magnífica. I a l'actualitat, què està fent el Ventura Pons?
Mira, t'ho diré. L'1 de novembre del 2019 vaig començar una pel·lícula sobre la meva infància, que se'n diu La meva princesa Asteca.
Sí.
I em queden 2 setmanes per acabar i no tinc diners.
Vaja.
Vaja.
Bon.
I això com es pot arreglar, Ventura?
Doncs, tenint-ne.
Sí, clar.
T'has de vendre algun terreny, Ventura. Segur que tens pisos, ven-te algun pis, home, d'aquests que tens per Barcelona.
M'he vengut les 3 cases de Cadaqués, 2 pisos a Barcelona, una bona col·lecció d'art, les joies de la meva mare, i ara m'acabo de vendre el despatx de la Gran Via, que hi faran un centre budista.
I tot això per acabar la pel·lícula?
Tot això per seguir vivint.
Carai.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs amb tot el que has venut, crec que pots viure però molt bé, eh? Ventura?
No, perquè he tingut molts problemes i ja estan tots resolts.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, creus que podrem reactivar la filmació d'aquesta pel·lícula aviat, de la que ens parlaves?
I tant. Sí. I l'any que ve vull fer una pel·lícula que tinc escrita fa 3 anys, que se'n diu Peace and Freedom, Pau i Llibertat, d'Espírit of Catalonia, l'Espírit de Catalunya. L'Espírit de Catalunya és el llibre que va escriure el doctor Trueta a l'any 44 a Oxford, que ja estava exiliat. El doctor Trueta va salvar molta gent amb el metro de Trueta, no únicament a la guerra d'aquí, sinó la del Vietnam, de Corea, etc. El doctor Trueta era molt amic d'en Pau Casals. La correspondència entre en Trueta i en Casals l'ha publicat en el gran Quim Torra. En Casals era molt amic del Chaplin. I l'oncle avi d'en Joan Sala, el meu editor de Coma Negra, que estava exiliat a Suïssa, va ser tota la vida el xòfer d'en Jack.
Déu-n'hi-do.
L'acció passa, aquest 20 d'octubre passat va fer 50 anys que l'OTAN, que era el secretari general de les Nacions Unides, birmà i budista, que són els bons, van comandar amb Casals l'himne de les Nacions Unides. I va acabar amb el discurs famós, amb Catalan, bla, bla, bla.
Ja, ja.
Aquest és el final de la pel·lícula.
Doncs, Ventura...
Aquest dia, doncs, ho ha inventat.
Un dia d'aquests ens hem de veure i hem de parlar àmpliament sobre aquestes qüestions. A mi, d'entrada, avui m'ha encantat escoltar-te, que ara feia temps que no parlàvem. El Rocco deia exactament el mateix. T'enviem una abraçada enorme ara mateix des d'aquí, d'acord?
Igualment.
Un petó.
Una abraçada.
Gràcies. Cuida't. Adéu, bona tarda. El Ventura Pons,
sí.
Van passant els anys, efectivament, no? Però hi ha coses que no canvien. El ritme,
per exemple. I ens ha donat un titular, ha venut tot.
Sí, i per viure. M'ha cridat l'atenció, la veritat és que és un titular potent, eh?
Potent.
Tu te'n recordes dels Max Mix?
Sí, tant! L'1, el 2, el 3...
Hauríem d'escoltar Max Mix 3, busca José
el... El 3? T'agrada el 3 especialment?
A mi m'agrada molt el 3. Jo, avui saps quan et poses a documentar-te sobre una entrevista i ets feliç?
Sí.
No? És a dir, perquè
és aquella
època
que la recordes... És a dir, recordes aquella època perquè en aquella època eres molt feliç.
Te'n recordes el Dolce Vita Mix?
Sí.
El Dolce, jo quan he vist el Màquina Total...
Sí, sí, però m'agafes una època, jo no havia nascut encara.
Sí, ja. Que tu creus, tenim el Max Mix 3? José, mira com sonava això, mira. Això era la cosa més moderna del món mundial.
Senyor, sí, senyor.
Això,
sí,
no?
Senyor.
Els Max Mix...
La gent anava a la tenda de discos a comprar el Max Mix.
Perdona.
I la gent es barrejava el 5, el 4. Tu tens la col·lecció de l'1? Sí, jo tinc el 4. Ens canviem, intercanviem?
No, de veritat. I Dolce Vita Mix, quan he vist la Dolce Vita Mix, és que està un ídol meu.
On estaves en aquella època, allà?
Jo, en ràdio, ja estava en ràdio.
Ah, ja estaves?
Sí, era molt jove, com pots imaginar-te, però estava premiat a dalt ràdio.
Premià del Ràdio.
Sí.
I després... O sigui, quina memòria tens.
Home, nen,
perquè són èpoques...
No, només cal anar enrere, perquè jo...
Ja, però associa el Max Mix amb aquella època de ràdio...
Perquè dijòquei només vaig un any, amb la qual cosa és fàcil recordar l'època. I clar, aquí tenim el telèfon a un mega... Bueno, jo sóc superfan d'aquest senyor. Toni Peret, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hola,
molt
Toni.
Bé. Estic molt a gust escoltant-vos.
Home, estem aquí... Tens dos fans, Toni,
sí.
Tens dos fans, no?
No, a més que, a veure, jo també era molt jove, quan això va començar.
Érem molt joves tots.
I gaudia molt.
Sí, sí, aquest és un exemple, sí. Toni, de cada vegada que parlem d'aquesta secció públicament, i jo he dit, ha estat un error, perquè ens fa adonar-nos, efectivament, que han passat molts anys de coses que ja érem, home, jovenets, però ja teníem una mica de cap, no? 36 anys del Max Mix.
Quasi res. No, la veritat és que 36 anys, si vas comptant, la veritat és que, com tu dius, ha passat superràpid, no? Superràpid i a més, no sé si ha estat casualitat o què és el que està passant, però això, després de 30 anys, encara no. Després de 30 anys, està més ben valorat que aleshores.
Ja.
És que és molt curiós.
Quants vas fer, en total, de Max Mix?
A veure, en Josep Maria Castells i jo vam començar el Max Mix 3, perquè el Max Mix 1 i el 2 el van fer amb Mike Platinas i Javier Ucía, que eren dos DJs. Ostres, són,
sí, sí, recordo,
doncs mira, et tinc associat només amb el Max Mix, a tu.
Sí, no, esclar. Max Mix és la marca, no?
Sí,
és la marca que defineix, doncs, un disc d'aquestes característiques. Hi ha moltíssima gent que amb els mocadors de paper els hi du Kleenex, no? Doncs aleshores en qualsevol compilació o qualsevol mescla es tendeix a posar una marca, que en aquest cas és Max Mix. Doncs sí, vam començar efectivament fa 36 anys, en el cas d'en Josep Maria i jo, Mike Platina, Javier Ussia, van fer el Max Mix 1 i el Mac Mix 2, i nosaltres vam fer a partir del 3 fins al 12, i després hi ha hagut més.
De tota
però,
manera...
La saga d'inici va tenir 12 volums.
Deixeu-me dir que la història del Toni Peret, per aquella gent que sigui més jove i la conegui, va molt més enllà d'això. Va ser un senyor que ha venut més d'un milió i mig de discos entre Europa i els Estats Units, que ho omplien absolutament tot. I una cosa que m'agrada, d'entrada, jo ja li deia abans a la gent de l'equip, dic, ostres, sisplau, convidem-los un dia que vinguin i parlem tranquil·lament, a veure si podem fer una festa amb ells, no? Sobretot després d'assabentar-me, Toni, que ara heu tirat endavant una iniciativa amb el propi Josep Maria Castells, però també amb el Quique Tejada, que és un altre dels DJs absolutament legendaris de recordes, no?
Sí, i tant, i tant.
Que es diu Children's of the 18s, és a dir, els nens dels 80, vaja, nosaltres.
Sí.
I crec que això us està funcionant molt bé, no?
Sí, està funcionant molt bé. De fet, és una festa que vàrem començar l'any 2015 a Eivissa, que, clar, en aquell moment, i ara, de fet, és la illa de la música electrònica.
Clar.
I ens feia com molta por, però ho vam proposar i vam aconseguir doncs, que el Hard Rock Hotel i The Night Click confiessin en aquest projecte. I aleshores ho vam tirar endavant. Recordo el dia que vam fer l'opening, que era, crec que era un dia del mes de juny, no recordo exactament quin, era un diumenge, i eren les 7 de la tarda, vam obrir portes i no entrava ningú.
Ja veus.
I sí, no entrava ningú, la festa era de 7 a 12 de la nit i no entrava ningú, i aleshores va quedar la frase per sempre del el no vindrà ningú. Estàvem molt nerviosos, començàvem, és que no vindrà ningú, és que no vindrà ningú.
Mira.
Total, vam ficar com 5 o 6 mil persones. Sí. Van entrar, sí o sí. I des d'aleshores, cada cop que s'ha fet la festa, durant tots els estius, des de 2015, exceptuant els dos anys de pandèmia, doncs ha estat a tope. 4, 5 mil persones, i som molt feliços, perquè, de fet, posem les mateixes cançons.
Clar.
És a dir, Born to Be Alive, de Patrick Hernández, YMCA de Village People, totes aquestes músiques, i la gent s'ho passa d'allò més bé.
És que m'ho estic imaginant. M'imagino la gent ballant. Vull
efectivament.
Dir. Efectivament.
Sí.
Escolta, Toni, i a Ràdio Minuto? És que m'ha fet molta gràcia, quan repassava una mica tot això teu, el Minuto Mix, es deia, no? Allò que feies a Ràdio Minuto.
Sí, exacte. De fet, jo vaig començar a Ràdio Minuto abans de fer els discos, perquè a mi tot, jo sempre ho dic, tot també de la ràdio. És a dir, el fet de treballar a la ràdio em va donar l'oportunitat de tenir el meu abast, els magnetòfons i els equips tècnics necessaris.
Res com ara, la tecnologia, d'aquest. Ha canviat tot tant.
Sí, la tecnologia necessària. I aleshores, doncs, si tenia un torn de 6 hores, em feia 9 o em feia 12.
Clar,
perquè m'ho passava molt bé quedant-me a l'estudi de gravació provant aquestes coses. I gràcies a això em va sortir l'oportunitat de substituir en Mike Platina, Javier Ussia, juntament amb el Josep Maria Castells, i vam començar la història dels Mac Mix. A mi la ràdio m'ho ha donat tot, i el Minuto Mix va ser un programa que es dedicava doncs, a això, doncs, a presentar les novetats discogràfiques de la música de ball.
Li puc fer una pregunta?
Sempre,
una mica...
el que vulguis.
Tu has arribat a fer números de tots els Mac Mix que has fet, de quan has arribat a guanyar? És a dir, has tingut per una entrada per una casa o per comprar-te directament una casa aquí i una altra a la Cerdanya?
A veure, a la Cerdanya no tinc cap casa. Sí que, sí que és veritat. No. Sí que és veritat que va haver un moment molt dolç, més als 90 que als 80.
Home, era una època en què es feia molta pasta venent discos.
Ja veus.
Sí, clar, perquè als 90 ja va venir, fèiem Màquina Total, fèiem això, fèiem moltíssimes coses. I aleshores també estàvem a la companyia Discos Max Music, doncs, que era, doncs, era capdavantera en quant a les companyies de discos independents. I la veritat és que vam fer diners, després van venir els bolos, etcètera. I bueno, i estic molt content, el que passa que no guardo res.
No.
És a dir, tot no, bueno, després vaig patir un divorci, ja se sap aquestes coses.
Jo tinc moltes ganes.
No?
Jo tinc moltes ganes de provar-me un dia d'aquests al teu bar. M'han dit que està molt bé el teu bar.
Mm.
No?
Bueno, és un bar petitet,
és
un bar
bé,
petitet, però és com una espècie de santuari on hi punxo doncs, la música que m'agrada, 80s, 90s, i la gent doncs, que ja té més de 35 anys doncs, hi està molt bé i molt a gust.
Clar que sí.
Veritat.
No, No puc editar sentir parlar de Radio Minuto i recordar que estava al carrer Teodoro Roviralta. No? Que, absolutament, és parlar a Radio Minuto carrer Teodoro Roviralta, no? Perquè era una cosa...
Teodoro Roviralta. Sí, sí, a més, es dona el fet de que crec que actualment el que era l'edifici on hi havia Radio Minuto hi havia un famós locutor de ràdio i professional del sector.
Ah, sí?
El Miki Moto. Crec que és el...
No, sí, ho sabem.
Crec, no sé, això m'han dit.
Molt bé. Però, Toni, vine un dia.
No diré el número, però bueno. Teodoro Roviralta, doncs, era allà al mateix edifici i viu ell. Doncs mira, segueix sent d'alguna manera com una espècie de santuari de la ràdio, no?
I tant. Toni, una abraçada molt gran. Esperem veure't aviat per aquí. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies per haver-me trucat. Gràcies.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Aquesta és la Dolce Vita Mix, no? Mira, Dolce Vita Mix, no? Impressionant, no?
A més, el tècnic ho està posant la música.
Està flipant, no té ni idea del que està posant.
Però què
és això?
És una altra època, no la conec. Doncs mira, era una època que sortíem a ballar.
Sortíem a ballar. No com ara.
No com ara.
Que acabes de sopar i dius, què faig fins la una?
És l'edat aquesta que tenim, que diem... Ara, depèn de quina discoteca vas, dius... aquí què fem?
El circ molt bé, no?
Sí, el circ molt bé, sí, contents. Esgota una mica, també. Ja. Ho dic per l'horari, però estem contents. La veritat és que la gent està reaccionant molt positivament.
Aquests haurem de parlar a 8TV, perquè Déu-n'hi-do les coses que està fent 8TV.
Sí,
no?
I que preparen.
Vosaltres.
I que preparen.
Està funcionant bé.
Hem arribat notícies que estan preparant coses. Sí, sí, estan preparant coses noves de cara a la temporada. I bé, hem renovat. Bueno, ha renovat el Frank, jo no. Però sí, sí, comencem, crec que la primera segona setmana de setembre, comencem amb una nova temporada i estrenarem un plató nou amb decorat nou, perquè el que teníem és tot molt provisional, i la il·lusió és aquesta d'estar cada nit.
M'ha fet gràcia perquè ser dues preguntes i les dues tenien a veure amb diners. No, és que m'ha fet molta gràcia.
És que el circ...
Estic per fer allò que fa el senyor de la Resistència. No?
Ah, el Broncano.
¿Cuánto dinero tienes? No,
sí.
És broma, eh? No,
però faig el circ, quan ve el convidat els hi pregunto molt pels diners, perquè és una cosa que m'interessa molt, per saber exactament com administren les seves finances.
Ah, sí?
Sí. Llavors, sempre faig aquestes preguntes, no sé, l'altre dia va estar una safata de l'1-2-3, Sílvia Marçó.
Ostres!
Sílvia Marçó.
Home, perdona, deixa'm que et corregeixi una mica. Sílvia Marçó va començar sent una hostessa, però després ha estat una gran actriu. Ah,
efectivament, però vam recordar aquell moment i li vaig preguntar per l'1-2-3 i quan cobrava. I explicava que li donaven sobres, venia l'administrador del Chicho, li passava un sobre de color salmó, i anava repartint els sobres.
Li deia, por 25 pesetas.
Exacte. Doncs ens va dir el que cobrava, 30.000 euros. Ah, 30.000 pessetes.
No té res a veure.
Perdó. 30.000 pessetes.
30.000 pessetes per programa o al mes?
Al mes.
Bueno, 30.000 pessetes.
Quan és en euros, això, Glòria?
Això serien 150, una mica més de 150 euros.
Mira,
155,
època...
una cosa així. Doncs, no diria jo, no? Sí. Més o menys.
Doncs en aquella època, doncs 30.000 pessetes, doncs Déu-n'hi-do, no? Ja. Podia resoldre moltes coses.
Un dia et preguntaré quan guanyes, tu.
No creguis que tant, eh?
No, va, però que tu se't veu tot estupendo.
Per això t'ha de veure, eh?
Cuida molt.
Gràcies.
Cuida molt, Rocco. Ha estat un plaer tenir-te aquí, com sempre.